Duros a quatre pessetes.
Saludem ara en el Duros a quatre pessetes, el programa d'economia de COPE Catalunya i Andorra, en Jordi Tarragona. Ell és advocat i conseller d'empreses familiars. No és un consultor teòric, sinó que ho va viure a casa i ell mateix ha estat al capdavant d'empreses familiars. Acaba de publicar Àngeles i Demonios, de l'empresa familiar de l'edició d'editorial Profit. Anem a saludar-lo. Jordi, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Quins són els dimonis que ataquen i assetgen l'empresa familiar catalana?
Catalana, andorrana i de
tot
arreu,
món.
Vinga. De tot el món. Vale? Com que són bastant coneguts, basta quasi a mencionar-los. A l'oblit de que el fonamental és empresa, el substantiu és empresa, familiar és adjectiu. La confusió de família i empresa, de capacitat i propietat, de retribucions, l'adanització, la incomunicació, la desafecció, la improvisació i, per últim, i no menys important, la supèrbia. Aquests són els set dimonis que ataquen la família empresària.
Déu-n'hi-do quants dimonis té l'empresa familiar. La principal és la confusió, o el principal dimoni, la confusió del que és una empresa i el que és la família, que a vegades...
Aquesta potser és la... aparentment més freqüent,
sí.
La confusió de que empresa és una cosa que regeix per la meritocràcia i la família és una altra cosa que regeix per l'amor, però jo diria que els més comuns són la incomunicació i la supèrbia, el pensar que a nosaltres això no ens passarà.
La incomunicació, perquè a vegades, com estem parlant de membres d'una família, es prefereix no tractar un tema per evitar problemes?
Vinga, sí, la incomunicació... A vegades pot estar deguda a la por a afrontar les qüestions que poden ser conflictives amb persones amb les que tenim relació. La incomunicació és un problema que afecta a vegades a qualsevol grup social, però que a l'empresa familiar és més greu perquè les conseqüències es poden afectar també a l'empresa i al patrimoni familiar.
I d'altra, parlàvem amb la supèrbia, el pensar que, no, que això no afectarà. Per què? Perquè una empresa familiar a vegades s'hereda i sembla que tot vagi rodat? O per què?
No, la supèrbia, el que moltes a vegades oculta, és la covardia a fer front als temes. Els temes de família empresària poden ser temes conflictius, que si no hi ha comunicació, doncs es van ajornant a calendes gregues amb molta facilitat. I l'excusa pot ser que això és d'aquí a nosaltres no ens passarà perquè el negoci funciona i, per tant, no tindrem discussions. I abans o després sorgiran temes i cal afrontar-los.
Estem parlant dels dimonis, però les empreses familiars també tenen àngels, segons el teu llibre, que recordem ha estat publicat per l'editorial Profit. Quins són els àngels de l'empresa familiar?
Hi ha 7 àngels i 3 arcàngels.
A veure, anem a repassar-los. Vinga, quins són els àngels?
El primer és l'exorcisme, és a dir, el ser conscient de l'existència dels dimonis. El segon és el genograma, que és una espècie d'arbre genealògic per reflexar la família com a sistema social. El tercer és el diagnòstic de les fortaleses i àrees de millora de l'empresa i de la família. El quart és l'arbre de decisió per prendre aquestes amb racionalitat. El cinquè són els tres cercles, empresa, propietat i família, que formen l'empresa familiar. El quart és una eina, que és com les altres, però una eina més tècnica, que és el canvas per definir el model de relacions entre l'empresa i la família. El següent és la constitució o protocol familiar, que és establir les normes de relació entre l'empresa i la família. El vuitè i més important de tots és la comunicació, no, perquè sense comunicació cap altra eina, cap altre àngel funciona. El novè és la planificació, sobretot del relleu, i finalment les estructures de govern de l'empresa i de la família. Aquests són els 10 àngels, 7 àngels i 3 arcàngels per combatre i vèncer els dimonis que ataquen.
però que a vegades és difícil perquè els dimonis tenen molt més pes que els àngels.
No, si s'utilitzen els àngels són més i si s'utilitzen poden guanyar. Què passa? Els dimonis que tenen moltes vegades que es presenten amb pell de xai, no? És molt atractiu, molt fàcil caure en la temptació, ajornar els temes i entrar en la confusió, en la incomunicació, perquè a curt termini és ventajós. Però si s'utilitzen, es coneixen i s'utilitzen les eines, se'ls pot combatre. Essencialment amb comunicació.
Jordi, com podríem definir el que és una empresa familiar? Són empreses petites o...?
No, de petites... el 86% de les empreses catalanes són familiars. Per tant, n'hi ha de grans i de petites. No? Si parlem de catalanes, pensem que Mango és una empresa familiar, per exemple. El Zodiac o Ciments Molins. Uns altres exemples d'empreses familiars que no són gens petites. Definicions d'empresa familiar n'hi ha moltes, des de la fiscal a moltes teòriques. Per mi la més pràctica és aquella que diu que l'empresa familiar és una empresa amb la qual la família té la capacitat de decidir l'estratègia i que, a més, té voluntat de continuïtat. Un element essencial de l'empresa familiar és que hi ha voluntat de continuïtat a la segona generació.
Un dels problemes de les empreses familiars, o que a vegades s'acostumen a aparèixer, són quan la pròpia família avala doncs, tots els préstecs o la inversió amb el seu patrimoni. Això és perillós?
Això és perillós, a vegades és necessari. Tinguem en compte que les empreses comencen per l'emprenedoria d'algú. I quan un comença, potser no té recursos i s'ho juga tot. No porta motxilla, té poca perla i s'ho juga tot. Què passa? Quan es creix, un té més compromisos, més responsabilitats i potser ha de vigilar. El que és més important és quan s'avala ser conscient. No? Ser conscient de que no s'ha d'avalar allò que no es pot perdre. El problema moltes vegades de l'aval és l'aval sense la consciència del risc d'impagament.
Clar. Un dels problemes que abans també comentaves és la successió, que a vegades no queda definida entre pares i fills. Avui en dia, molts fills que estudien altres carreres no volen dedicar-se a l'empresa familiar. Això és una tendència que està a l'alça o es va estabilitzant?
Aquí has mesclat dos temes. Un és la desafecció i l'altre és la planificació del relleu. La desafecció, que és el desinterès per l'empresa, és un fenomen creixent. Tinguem en compte que les noves generacions tenen més formació i més oportunitats, almenys fins a la pandèmia han tingut més oportunitats que les generacions anteriors. I, per tant, és més fàcil que, en lloc de dedicar-se a l'empresa, prefereixin unes altres coses. És un dels greus problemes. A més, tinguem en compte que la reducció de la dimensió de les famílies fa que hi hagi menys candidat a continuar, per un costat. També és important tindre en compte que la desafecció pot estar generada per la transmissió, a vegades involuntària i inconscient, de només problemes en relació a l'empresa. O sigui que un veu a casa quan és dels seus pares és que l'empresa són problemes, mals de cap, enfados, i només veu això, potser prefereix dedicar-se a una altra cosa. Per tant, és molt important que la família conegui l'empresa, conegui el positiu de ser empresari, conegui el positiu de satisfacció de crear riquesa per la societat, que significa ser empresari, i ho faci des de l'inici. Aquest seria un tema, el de la desafecció, no? Que es combat acostant des de l'inici, des de joves, l'empresa a la família. I l'altre és planificar el relleu. Òbviament estan relacionats, però planificar el relleu és un altre repte de l'empresa familiar, de totes les empreses, però les familiars encara més, i s'ha de preveure que hi ha diferents relleus. Relleu a la propietat, relleu a la gestió del negoci i relleu al lideratge de la família. I com que és un tema molt estudiat, que ja es coneix, es pot planificar en temps. I el més important és això, planificar en temps, no improvisar a última hora ni deixar la decisió als daus de la sort.
Però a vegades costa això de planificar, sobretot quan estem parlant de la mateixa família.
Bé, costa planificar.
Perquè s'han de prendre decisions i hi ha persones que són beneficiades i d'altres famílies que queden perjudicades.
Sí. Però escolta, és dir, costa planificar, segur. Però si hi ha alguna característica de l'empresari és la planificació i la previsió.
Uh-huh.
No, què passa? Quan són temes de família empresària, s'estan mesclant temes d'empresa amb sentiments. I a vegades s'han de prendre decisions difícils que poden portar a oposició familiar. Bé, reflexions, ajuda externa pot ajudar a objectivitzar el procés de planificació, per un costat, i després, com a principi, s'ha de recordar que el que és bo pel negoci, a la llarga, és bo per la família. Vale? És a dir, si volem deixar l'empresa a la següent generació, el que més interessa als accionistes de la segona generació és que l'empresa estigui dirigida per algú capacitat.
Parlem molt de preservar empreses familiars existents, però neixen encara avui en dia empreses familiars? O ja no és un model que, no, que és més del passat?
No, per descomptat. La immensa majoria d'empreses que neixen, de les startups, al final hi ha persones. I, a més, entre els socis inicials, els finançadors inicials, sol estar la família en grau important. No? Per tant, la immensa majoria dels negocis que comencen són familiars.
Mm-hmm.
Una altra qüestió, si aquest negoci és de propietat familiar, es convertirà en empresa familiar.
Mm-hmm.
Perquè empresa familiar vol dir que tindrà vocació de continuïtat amb la família.
Mm-hmm.
I això és d'aquí, és un tema que s'ha de veure i decidir.
Mm-hmm.
És per iniciativa de persones individuals la immensa majoria.
Mm-hmm. Abans ho parlàvem d'empreses familiars grans. A Catalunya tenim diversos casos. Una d'elles és Freixenet, però acaba de passar a mans d'una multinacional. Què perdem quan una empresa familiar com Freixenet passa a mans d'una altra empresa molt més gran? Què perd l'economia catalana?
Vinga, aquest és un tema més de política econòmica d'empresa familiar, però el que calia respondre. I per un costat, quan una empresa familiar és comprada per una empresa no familiar més gran, a vegades qui compra també és una empresa familiar, continuar sent de diferent de família, però continua sent. Quan és comprada per una més gran, què succeeix? Vinga, en principi, per un costat, potser es garanteix la continuïtat de l'empresa, en tant en quant està sota un paraigua més gran. L'inconvenient està potser en que el centre de decisió s'allunya de casa nostra, no?
Mm-hmm.
El qual pot fer més fàcil prendre decisions que siguin contraproduents per la política local, per la política econòmica local.
Mm-hmm. Doncs queda dit, Jordi Tarragona, recordem que acaba d'escriure el llibre Àngeles i Demonios, de l'empresa familiar, publicat amb l'editorial Profit. Jordi, que vagi molt bé, moltíssimes gràcies. Bon dia.
Vinga. A vosaltres, salut i endavant.